Camins.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona hemos de ir con una media, con una media. A Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. Yo espero que correr davant dels bous tingui més adrenalina que la cançoneta, perquè si no, no ho entenc. Bona vesprada d'aquest dijous 7 de juliol a Pamplona hemos de ir del 2022.
Dia 1 després de...
La visita de Diego Sola, historiador i autor del llibre Història dels Papes de Fragmenta Editorial, que és d'aquestes entrevistes que impacten, eh? Pel tema, molt interessant, per la passió del convidat, molta, molta força, i per la seva manera de comunicar. De veritat, gran visita la del Diego amb el seu llibre Història dels Papes. Dia 1 també després d'un nou pas per aquest estudi versió col·laboradora de la Maria José Mendoza, María José, als hashtags on la Mary Jo sempre dona canya i ens fa passar una bona estona. I ara, gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, la teca d'un dia com avui.
Avui, per començar els camins...
Mira de cap a Girona, perquè l'església de Sant Romà de Lloret de Mar fa 500 anys, una bogeria. I avui volem conèixer com seran els actes de celebració i també una mica de la seva història, ja que està declarada Bé del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ahí és nada. Parlarem amb mossèn Martirià Brugada, el seu rector.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg, la nostra mirada multiespiritual de casa nostra i del món. Avui entrevistarem Xavier Serra per parlar del llibre El Dharma de l'Índia, de Raimon Panikkar.
I arribarem a les 9 de la mata.
Aquest estar Salvador Aragonès, Salvatore, la rialla que enamora, far de l'economia, en què analitzarem què està passant al món de la pecúnia i de l'empresa. Avui també amb un altre ultraclàssic del programa, el nostre estimat Ivan González, habitual del Totum Revolutum, expert economista i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i amb pelazo, eh? Això no ens oblidem, que Ivan té un pelazo que déu-n'hi-do, que ni Elvis. Serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Teniu pensat viatjar aquest estiu? Teniu pensat viatjar aquest estiu? Avui ens tornarem a fixar en el món de l'economia, a la nostra secció salvadorenca dels dijous, i pensar en l'estat de la butxaca, sense perdre de vista els problemes. Amb els aeroports us preguntem, teniu pensat viatjar? Doncs a veure com ho plantegeu, però volem saber els vostres plans.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts des d'ara i fins que el cos aguanti, que serà una hora com a molt, és el nostre rècord de resistència, la ràdio es torna a Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Mossèn Martirià Brugada, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Martirià, ara de seguida expliquem un altre cop, que ja ho he dit al començament, per què truquem, però una primera pregunta. 500 anys són molts o pocs?
A veure, 500 anys de la nostra església, però si parlem de la parròquia, parlem de més de 1.000 anys, eh?
Déu-n'hi-do. Per tant, no sé jo si són molts o pocs, perquè teniu moltíssima història, eh, Martirià?
Sí, la història escrita ens parla de més de 1.000 anys d'existència de la nostra parròquia.
1.000 anys.
D'alguna manera és allò que diguem moltes vegades, amb vostre nom comença la nostra història. És a dir, la història de Lloret pràcticament comença redós de la parròquia.
Déu-n'hi-do. Ara ens expliques una mica més, però recordem que l'església de Sant Romà, oficialment església de Sant Romà i capella del Santíssim, és coneguda com a Sant Romà de Lloret i està situada a Lloret de Mar, ara, a Lloret de Mar, evidentment. Ara compleix, atenció, aquests 500 anys i avui s'ha donat el tret, bueno, aquests dies s'ha donat el tret de sortida per celebrar-ho com cal. Irmos en Martiria Brugada és rector de la parròquia i avui ens atén per parlar-nos una mica de la història del temple i també d'aquestes celebracions. Martiria, es tracta d'una església, ja ens ho has dit, declarada bé del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Què té de particular perquè hagi estat considerada així?
L'església aquesta nostra, ja he dit que, esclar, té 500 anys, com digueu, d'història, i què té de particular? Té dos moments fonamentals de la seva construcció. Una és la de fa 500 anys, sí, que va ser una construcció tardogòtica i que, amb elements molt interessants, evidentment, però després, a començament del segle XX, hi va haver-hi un mossèn, un canonge, mossèn Agustí Vilà, que va promoure la construcció de les capelles cupulades que flanquegen el presbiteri. No és només la capella del Santíssim. Hi ha la capella del Santíssim i la capella del Baptisteri, que fan, si mirem l'Eglésia des de dalt, ens hem d'imaginar com si fos que tingués dues grans orelles a cada costat del presbiteri, i que són aquestes dues capelles, la que queda més al costat de mar, que és la capella del Santíssim, i la que queda més al costat de muntanya, que diuen aquí de Vidreres, és la capella del Baptisteri, que de fet va ser concebuda inicialment com a capella, o millor dit, com a sacristia, fins que després, fa aquests 15 anys, que es va convertir en una capella de baptisteri, que és una capella molt bonica, també,
Sí, sí, sí.
I, de fet, hi ha un altre element que ha desaparegut, o millor dit, que es va fer desaparèixer el 1936, que era l'entrada, que hi havia unes torres, també, tipus bizantí, i que feien, també donaven una solemnitat a tota l'església. Això, el 1936, en aquell moment, a part, diguem-ne, que el moment, diguem-ne, de destrucció que es va viure, però no es valorava tampoc el que fos una construcció així de tipus modernista, no? Com també, no, diguem-ho tot, cap als anys 60, tot al voltant de la plaça de l'església hi havia uns bancs de pedra preciosos, però també es van fer malbé. És a dir, són elements que han desaparegut amb el temps i esperem que siguem capaços de mantenir el seny i de conservar com Déu mana, doncs, el que tenim ara,
Evidentment, perquè jo he estat veient, no he estat allà físicament, evidentment, però he estat veient avui moltes fotografies i realment és una estètica preciosa. Tu ens parlaves neobizantina, una mica modernista, també podríem dir. Són aquestes reformes que ja es van fer, com deies tu, al segle XX, però després es van destruir al 36, també has esmentat. Però com va ser exactament la circumstància, tu saps?
A veure, la circumstància ja sabem que va passar el 36.
Home, i tant.
Però allò, fem-ho malbé tot, no? Tot el que sigui religiós, no? Però, a veure, es van salvar altres coses, com és, per exemple, els mosaics dels apòstols, que hi ha tot al voltant de la construcció, però, en canvi, no hi va haver possibilitat de salvar això. I, a més, esclar, i encara podem estar contents que no es cremés l'Eglésia, Es va treure tot el mobiliari, totes les escultures que hi havia, perquè s'havia fet pràcticament a començament de segle, s'havia fet tot nou, hi havia escultures molt maques de Llimona, del mateix Enric de Monjo, etc. I tot això va anar a la platja i ja es va cremar tot plegat, no? Parlem dels primers dies del 36,
Sí.
Del cop d'estat que aquí, bueno, que es va viure, doncs, amb aquesta repressió, el fet religiós i totes les construccions religioses que ja en sabem les conseqüències, també,
Exactament. Doncs sort que moltes coses es van poder conservar, que també segurament a partir d'ara ho cuidareu moltíssim. Què significa Martiria per un poble com a Lloret tenir una església com Sant Romà? Què diries que és, que simbolitza o que aporta al poble una església amb aquesta bellesa?
Si hi ha algun element monumental que sigui important a Lloret és precisament l'església. I val a dir que constantment, durant el dia que està oberta l'Eglésia, està oberta des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, des de les 4 fins a les, 8 del vespre, o fins a quarts de 8 del vespre, quan acabem la missa, constantment està entrant gent, donant, i gent que s'ho mira amb respecte. Generalment, també hi ha, evidentment, algú que entra senzillament per fer, per fer burla o així, no? Però és curiós, no?, que generalment tothom entra amb un gran respecte i constantment hi ha gent que, que està donant voltes a l'Eglésia. I quan dic gent, vull dir gent de totes les edats, i per tant també vull dir gent jove, cosa que resulta curiós. I quan dic gent jove no vull dir gent del país, vull dir gent estrangera que passa, que s'asseu una estona, que prega, que és molt curiós això, els estrangers, els forasters, passen a dintre l'església moltes estones i, evidentment, la gent jove també hi passa moltes estones, que s'asseuen en un racó. Si són un grup, es dispersen, un s'asseu en un banc, l'altre en un altre, l'altre en una capella, l'altre en un altre, i bé, és un testimoni que també sorprèn.
Home, i tant.
Sí.
I està molt bé el que ens expliques i que hi hagi aquest magnetisme, no?, amb la bellesa del vostre temple. Imagino que a Lloret, ara, en aquests temps d'estiu, no?, la població creix substancialment, com a mínim, amb l'arribada de turistes o de persones que tenen segones residències. Això també us ho noteu, Martirià, que hi ha més afluència de gent o què?
Evidentment ho notem amb molta gent que entra a l'Eglésia, com dic, sí, amb les celebracions del cap de setmana, que els hem de, pràcticament doblar. Encara no es nota massa, perquè bueno, la gent que ve no està per misses, diguem, això no és Lourdes, diguem-ho clar. I, però sí que, esclar, passem d'una població habitual de 39.000 habitants,
sí,
a una població...
que, flotant, flotant.
Una població flotant, però una població que passa, que arriba als, gairebé als 100.000,
Déu-n'hi-do, més del doble, tots allà. Mare de Déu.
Sí, des del doble. I al cap de l'any, han passat 1,5 milions de persones per aquest poble.
És moltíssim, és moltíssim. Martirià, hi ha jugadors de futbol dels quals es diu que són tan bons que justifiquen el preu de l'entrada. Tu creus que visitar l'església de Sant Romà de Lloret justifica el viatge a Girona, per exemple? Val la pena desplaçar-se allò per això?
No, mira, jo he vist, per exemple, he estat a diverses... viatjant he anat, i per exemple posar un exemple doncs ben significatiu, a Sant Pere del Vaticà no fan pagar l'entrada, almenys fins ara que jo sàpiga,
sí,
però la gent, hi ha llocs que tampoc n'hi ha masses, però pots fer un donatiu allà on vulguis, i en el cas nostre sí que s'ha de dir que és molt més el que recollim de les espelmes i de les llantions que es posen al Sant Crist, concretament. Hi ha una capella dedicada al Sant Crist i allà la gent hi posa un ciri encès i passa una estona pregant i així. I és molt més el que es recull amb això que les col·lectes del diumenge. Que això sol ja és significatiu.
És significatiu, evidentment.
No val la pena, és a dir, home, a veure, sí que seria molt... Però penso que no, l'Eglésia ha de ser, en el cas nostre, no és això que... No és un museu, és un lloc de pregària, és un lloc de trobar-se un mateix i de trobar-se amb Déu, i per tant penso que és un servei que s'ha de fer a la gent que ve aquí a Lloret, que vegin que ve, no tot s'ha de pagar. Si volen donar, evidentment, benvinguts, i com més donguin, millor, no?
Clar que sí, clar que sí.
Però és clar.
Em sembla una bona resposta i una bona visió, Martirià. Ja per anar acabant, dels actes de celebració, què ens podries destacar? Teniu prevista molta festa, molta litúrgia? Com ho teniu muntat?
A veure, la celebració ha vingut un xic per sorpresa, no? Però el que estem fent és iniciar la celebració, Veurem al llarg de l'any què es podrà fer.
Molt bé.
Hi ha dintre l'Eglésia, com és, per exemple, al voltant del altar hi ha una bancada que se'n diu el banc dels obrers o dels jurats, doncs això fer-ne una bona neteja, una bona reparació, etc. No?
Molt bé. Fantàstic, doncs us hem presentat l'església de Sant Romà, coneguda com a Sant Romà de Lloret, situada a Lloret de Mar. que fa 500 anys, i mossèn Martí Diabrugada, el seu rector d'aquesta parròquia, ens ha atès per parlar-nos sobre aquesta història impressionant, ens l'ha descrita molt i molt bé, i la seva bellesa impactant, que atreu molt, que també permet trobar-se amb Jesucrist, fer aquesta espiritualitat, aquesta trobada amb l'espiritualitat, que allò, sobretot això, és molt important, i ens ha parlat amb moltíssim carinyo. Martí, moltes gràcies i molts ànims, i que vagi molt bé.
Gràcies per atendre'ns.
Home, una abraçada, i gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres.
No és només això que cantava al començament, sinó que hi ha moltes altres coses, eh? I a més també ens preparem per la gran festa de Santa Cristina, que és molt digna de veure, eh?
Fantàstic, doncs fas molt bé de puntualitzar-lo. Aquí és que al programa ens agrada jugar una mica amb la música i fer-la així divertit, però tu ja ho has captat perfectament, ja, Martiria.
Que som més lliuretenques, eh?
Gràcies. Gràcies, Martiria, gràcies. Vinga, nosaltres seguim endavant. Respirem amb uns anuncis i encetem temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
7 de juliol, Sant Fermín. Sí,
Sant Fermín.
Ah, Diana diu que li agraden els bous també. Li ha dit al Toni Marín. Li agraden els taurons i els bous. Jo, Diana, cada vegada em sembla més salvatge. Que escoltant l'informatiu també dius... Perquè és una depredadora de les notícies, Diana Silva.
Amb Rafa Sanahuja.
Volem rectificar. Ens diuen des de la redacció, Diana Silva, que no està a favor de la tauromàquia. Diana, tranquil·la, rectificat.
I altres persones que expliquen coses.
Temps de diàleg.
Doncs encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món sencer. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació religiosa de la casa, editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ens hi posem, anem a posar fil a l'agulla i us presentem El Dharma de l'Índia, que és el títol d'un nou volum de les obres completes de Raimon Panikkar. En aquest llibre, publicat novament per Fragmenta Editorial, s'exposen les diverses tradicions, els conceptes i les evolucions d'una saviesa molt antiga que Panikkar va estudiar tota la seva vida. És un treball molt complet i, per tant, difícil d'analitzar en uns minuts, però ho intentarem, oi, Ignasi?
Sens dubte que sí, Rafa. Aquest treball, coordinat per Xavier Serra Narciso i amb traduccions d'Esteve Serra i Elisenda Sevilla, és com el resultat dels estudis que Raimon Panikkar va fer sobre l'hinduisme. Estem davant d'un intent de sistematitzar, ordenar i presentar al públic en general la complexitat de la rica tradició oriental hindú. S'exposa tot entre la màxima exigència intel·lectual i una gran claredat, amb la idea d'acostar tot aquest pensament, el de Raimon Panikkar, a tothom. Estem davant d'un nou volum de les obres completes de Raimon Panikkar, un filòsof que no va deixar mai de ser sacerdot catòlic, però que va conrear el diàleg interreligiós, especialment amb els seus viatges i les seves estades a l'Índia, on va anar per primera vegada l'any 1954. Panikkar, nascut a Tavertet l'any 1918 i mort el 2010, ara fa tot just 12 anys, per cert, va conèixer els dos mons, l'occidental, majoritàriament cristià, i l'oriental hindú i budista, també. De pare indi i hindú, i de mare catalana i cristiana, Aquest gran pensador resumia la seva visió oberta amb aquesta coneguda frase referida a la seva anada a l'Índia i la tornada a la seva terra, aquí a Catalunya. Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista, sense haver deixat mai de ser cristià.
Doncs parlem d'aquesta nova publicació de les obres completes de Raimon Pànicar, editada per Fragmenta, amb el coordinador de l'edició catalana del volum, que es diu Xavier Serra Narciso. Xavier, bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, Xavier.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos d'aquesta obra. El llibre, El Dharma de l'Índia, 550 pàgines més un glossari. Recull, com hem dit, aquell pensament de Raimon Pànicar sobre l'hinduisme que volia trencar amb la visió que hi havia des d'Occident. Com definiries el Dharma a partir de la concepció que en tenia Pànicar, Xavier?
Bé, el Dharma és un d'aquests termes, conceptes, però sobretot és un símbol. Mm. I són aquests termes que tenen una pluralitat de sentits i que vehiculen o formen un pivot al voltant on se centra una cultura. És, seria una mica com la idea de Tao, no? Del Tao xinès. No? Mm-hmm. Però el Dharma, ells mateixos venen a dir que el Dharma és l'ordre perenne, el Sanatana Dharma, que és com definirien els hindús el seu propi hinduisme. Uh-huh. De fet, Dharma s'ha traduït de moltes maneres, eh? En religió, tot i que el terme no és índic en absolut, no? Ordenació, deure, regla, moralitat, costum, llei, norma, no?
Per tant, però... és com la manera de ser dels hindús, per entendre'ns.
És com?
Com la manera de ser dels hindús, les normes, el seu codi autorregulador...
És com un full de ruta, podríem dir.
Sí, jo ja dic que he fet servir el terme de Tao, perquè Tao, en xinès, en la cultura xinesa, en aquest cas, doncs, significa doncs, camí. És a dir, per allà on tot ésser humà transita en la seva existència. No? Uh-huh. Llavors, el títol del llibre original... que forma la part central d'aquest tom, era Sanatana Dharma, que vol dir aquest un Dharma sense fi, un Dharma primordial, que és comú a tota la humanitat, el Pànicar. Mm-hmm. És a dir, que no és una cosa exclusiva, sinó que els hindús viuen aquest Dharma primordial a la seva manera, igual com nosaltres a la nostra manera, no?
Sí, aquest, Xavier, és el segon volum sobre l'hinduisme dins les obres completes de Raimon Pànicar, com hem dit abans, es titula El Dharma de l'Índia. El primer va ser l'experiència vèdica del Veda, també un concepte ben hindú. Quina és la gran diferència entre els dos llibres?
Bé, d'entrada, mentre el Dharma de l'Índia té 500 pàgines, l'experiència vèdica en té 1.000.
Sí, per tant, és el doble.
Aquesta és una bona diferència.
Sí.
Serveix com una mica com de coixí per posar el cap.
Sí, 1.000, però seguides i sense notes a peu de pàgina. I en canvi aquí sí que...
Exacte.
No n'hi ha fotos, no n'hi ha fotos tampoc.
És una antologia de textos vèdics, no? Des dels més antics, des dels Vedes, passant després pels Brahmanes, els Upanishads, i després altres textos, sobretot també molts de la Bhagavad Gita, no? Uh-huh. És un llibre que quan el van pensar... Ell, ajudat per 4 dones que van col·laborar amb ell durant 10 anys, és a dir, és un llibre que va tenir una redacció de 10 anys, al voltant de meitat dels 60, a la segona anada de Raimon a l'Índia, fins al 71-72, que és quan es publica en anglès. És a dir, que va ser un llibre de llarga elaboració.
Clar,
el subtítol era Per l'home modern i la celebració contemporània. És a dir, era un llibre adreçat a l'home modern, laic, no només occidental, sinó també de l'Índia, perquè a l'Índia també ha arribat la modernitat, com sabem, i des de fa com a mínim 2 segles.
Està bé recordar-lo.
També hi ha, per entendre'ns, hindús allunyats o hindús no practicants, diguéssim.
Exacte, és a dir, que d'alguna manera, quina és la recepció de l'hinduisme, doncs, per exemple, aquí a Occident? No, quina és la recepció de l'hinduisme pels indis, a les persones de nacionalitat índia, perquè ells, com nosaltres, també s'han anat com allunyant de la seva pròpia tradició. I aleshores, aquest llibre, l'experiència bèl·lica, era l'intent de posar, per l'original en l'anglès, per posar a l'abast textos que per un indi o hindú, llegits en sànscrit, no s'entenien, senzillament.
I en canvi el Dharma podem dir que és com més interpretatiu, aquest, el Dharma de l'Índia, no? És més analític, més sistemàtic.
La gran diferència, sí, és com que l'origen és una veu d'un diccionari d'espiritualitat que es va publicar l'any 69 aquí a Barcelona, és a dir, en castellà, l'original era castellà, era la veu que era l'espiritualitat hindú. I aquí Pàniker suposo que va fer l'esforç de ser un professor que explica a uns alumnes que no saben res sobre un tema determinat.
Està
no?
bé, està molt
Llavors,
bé.
Llavors, té una estructura de manual.
Molt bé, doncs molt interessant.
Jo crec que és molt interessant. Aquesta estructura de manual, doncs, hi ha l'aspecte històric, parla fins i tot de la civilització prebèl·lica, per dir alguna cosa, no? I després també va desgranant les etapes de la tradició hindú i també les etapes textuals que van acompanyant amb aquesta tradició hindú. Vull dir que bé. és molt entenedor en aquest sentit. Molt I a banda d'això, com ha dit l'Ignasi abans, mentre l'experiència vèdica, la curiositat que té o la singularitat que té és que no hi ha cap referència bibliogràfica, no hi ha cap nota a peu de pàgina, no hi ha cap bibliografia extensa. Amb aquest sí. D'alguna manera, amb aquest llibre complementa l'anterior. Sí. Mentre l'anterior llibre s'adreçava a qui intentar... És com un riu, l'experiència vèdica, en el qual et submergeixes i si vas seguint el corrent d'aquell riu, doncs podràs intuir el que és l'experiència vèdica per una persona hindú, però també per una persona moderna. No?
Xavier Serra Narciso...
Aquest llibre és analític. Digue'm, sí.
Sí, no, deia que Xavier Serra Narciso, que ens està acompanyant, és el coordinador de l'edició catalana d'aquest nou volum de les obres completes de Raymond Pàniker, El Dharma de l'Índia. Per abreujar, recordem que El Dharma de l'Índia es divideix en tres parts, una sobre l'espiritualitat hindú, una altra sobre aspectes bàsics de l'hinduisme i, finalment, les noves perspectives de la saviesa hindú. Però una pregunta molt concreta. Per què Raymond Pàniker no deixa mai de ser cristià després de la seva gran immersió en l'hinduisme? Podem dir que en aquest llibre, El Dharma de l'Índia, trobem les claus d'això?
En part sí. Bueno, d'entrada, també sabem per la seva biografia que era de mare catalana i cristiana, sí. Catòlica.
I ell pare, sacerdot catòlic.
I hindú. Vull dir que, d'alguna manera, no pot deixar aquestes dues venes, o aquestes dues deus que de la seva família, no? dels seus pares, no? Del pare i mare. No? De fet, a Pàniker li passa una cosa semblant al que li va passar amb una nota al mig del text, quan parla de les tres grans religions, els tres grans corrents religiosos de l'hinduisme, el visnuisme, el shaktisme i el shivaisme. Hi ha una nota a peu de pàgina que fa referència a Sir John Goodroffe, que va ser magistrat a l'Índia durant l'últim període britànic i que, amb els seus estudis sobre el tantrisme, el va revaloritzar allà. Perquè pels indis, en aquell moment, el tantrisme era una cosa com supersticiosa, una cosa com esotèrica, que no servia per res, etcètera, etcètera. I aleshores Pàniker diu que va recuperar la seva fe catòlica a través dels seus estudis tàntrics. Això, aquest xir.
Interessant.
Però per què? Per què això? Perquè d'alguna manera recupera aquests aspectes més corporals, més antropològics, més terrenals de tota religiositat. L'Occident llatí, d'alguna manera, tant el catolicisme com el protestantisme, es va anar convertint massa intel·lectual, massa una religiositat d'idees. En canvi, la tradició índica conserven el cantar, la veu, la recitació, cantar doncs, els mantres aquests, que és una presència constant, les icones, les benediccions, els gestos, el que diuen el mudra. És a dir, el Pàniker, ja quan va l'any 54 per primera cop a l'Índia, el que descobreix és aquesta religiositat terrena, corporal, física, que aquí havien perdut.
Sí, que té... No, que té a veure directament amb la persona i no tant amb les idees de la persona, podríem dir.
I amb el món. Sí, sí. També es diu còsmica, no? És una mica com l'espiritualitat ignasiana, de vegades diem, també.
Xavier, una pregunta molt directa. Tens moltíssimes coses al cap. T'estàs empapat d'aquesta espiritualitat, evidentment, ens ho estàs demostrant, a part que has estat coordinador d'aquesta obra. Però si haguessis de resumir, atenció al repte, si haguessis de resumir en una frase el que és l'hinduisme per a Pàniker, quina frase utilitzaries?
Bé, hi ha un moment determinat que diu, Paniker sovinteja en aquestes frases que et descol·loquen una mica. Sí. Per exemple, jo recordo amb la cristofania que deia quan el cristianisme deixarà de ser monoteista i et quedes comparat.
Sí.
Ja em vol dir
aquest
home, no?
Sí, clar.
Doncs bé, hi ha una frase que diu, és la següent. L'hinduisme pretén ser la religió de la veritat. El cristianisme creu que és la veritat de la religió. Evidentment, després s'explica, eh?
Sí, 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 però parteix d'aquestes dues... Sí, sí.
Comparat, no? L'hinduisme ve a ser una religiositat universal, amb el sentit de que és l'existència humana. També una forma de dir-ho seria que l'hindú, diu ell, també en un altre moment, és aquell que accepta el seu kármen, allò que és, i reconeix el seu dharma, allò que ha de fer. Però, esclar, això és tota la humanitat.
Clar.
Llavors, l'hinduisme no té fundador, no té nom, no té cap essència, no és una doctrina, no hi ha cap organització, i llavors poden compartir l'hinduisme teistes, politeistes, ateus, etc. L'hinduisme no vol convertir ningú, per exemple, no? Vull dir, no vol anar a missions de convertir ningú. És sí, una existència, bàsicament.
Sí,
no?
Sí.
Doncs, Xavier...
Llavors, no, més comentar això, no? Que per Paniker no és una... Anar a la Índia no va ser un viatge intel·lectual, sinó va ser un viatge, sobretot, existencial.
Existencial. Queda claríssim. El llibre, el Dharma de l'Índia, que són aquestes, una part d'aquestes obres completes de Raymond Paniker, editada per Fragmenta, ens l'ha presentat aquí de manera també molt vivencial i amb molta rauja, Xavier Serra Narciso, que és el coordinador de l'edició catalana d'aquest volum concret, el Dharma de l'Índia. Xavier, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per transmetre tantes coses.
Encantats de compartir aquesta estona.
Els que us immergiu, ho disfruteu.
Exacte, esperem que així sigui. I la memòria viva de Raymond Paniker, ara que fa 12 anys de la seva pèrdua.
Segur que sí.
Molt bé.
Xavier, moltes gràcies. Ignasi, gràcies a tu també.
Adéu, Xavier.
T'escoltem demà al Sense Distància.
Adéu, Rafa, gràcies.
I nosaltres seguim avançant perquè ja corre per aquí Salvatore.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Perquè hi ha hagut, atenció, una manifestació de dinosaures, vale? O sigui, persones disfressades, evidentment, perquè ja no existeixen.
Camins.
Ràdio Estel.
Semblaven les muñeques de famosa...
En versió, o sigui, dinosauri, sí. I reivindicant la no tauromàquia. És una bona, sí, idea. Tot el punt i seguit podrien disfressar-se de dinosaures.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
20 minuts clavats i arribarem a les 9 de la vesprada. Això és Economia en Valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Moment de saludar el guardià de les essències de l'economia, l'home que ens condueix com un autèntic guardià pels camins de l'empresa, de l'economia, de la pecúnia, el gran Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada. I bona vesprada a tots els nostres oients i el Ferran Capdevila, que
està aquí
a la producció.
Està saludant.
I el Manel, que està al servei tècnic també.
Al servei tècnic de Balai tenim a Manel, ens agrada. Salvador, avui és Sant Fermín i tens vivències per explicar.
Ui, i tant. Bueno, jo soc pamplonès consorte, o sigui que la meva dona és de Pamplona.
Ah, tu ets pamplonès consorte.
Sí.
Molt bé.
Està a més
molt
que
bé.
Vaig estudiar
a Pamplona. Home, la meca del sí, periodisme, en el seu moment.
O sigui que, en fi, hi vaig córrer.
Vas córrer, davant
i és una sensació increïble.
Ahir ho comentàvem amb Maria José Mendoza. Jo dic, crec que sí. Salvador... Vam dubtar entre tu i Àngel Miret i em semblava més inversemblant que fossis tu, però al final vas
mira,
ser tu.
Mira, et fiques en el barullo de la gent que
allà
corre...
Que,
bueno,
Clar.
Però cap al final, allò a prop de la plaça, perquè no t'enxampi.
Vas córrer igual 2 metres, Salvador? 2 metres?
No, home, no, més.
Una mica més, no?
Més.
Ho vas passar malament?
La gent te crida. Ja són aquí, i tu et gires, no veus res, però és igual.
Ho diuen en català.
Ho veus,
Ho diuen en català. Ja són aquí.
Bueno, igual en català que en castellà. Ja són aquí. I llavors tu veus les banyes del bou com que estiguin al costat teu, però no hi són al costat teu, no? I llavors arribes a passar la plaça, que és allò un...
Sí. un la puerta de Chiqueros.
Que s'estreny, I llavors allí, bueno, jo conec un amic italià que va perdre les sabates.
Ah, sí?
Sí, perquè és que, clar...
I va dir, pareu un moment que he perdut les sabates. Com...
No, sí, escolta, cabetes en ajudeu-me, saps?
Vale, igual va fer un Lola Flores, parar un moment que he perdido el pendiente.
Sí.
Doncs escolta, bueno, anem cap a les notícies, Salvador, si et sembla bé, no? Anem cap a les notícies?
Cap a les notícies.
Vinga. Els xinesos, passem de Pamplona a Xina, ja han arribat, ja estan aquí per fer la competència en els automòbils, Salvador.
Sí, és cert, Rafa, però només vendran cotxes, no els fabricaran.
De moment.
Cuidado, perquè això vol dir que entren, veuen i després fabriquen. Han obert una tenda al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí.
Volen fer la competència a Tesla.
Tesla, ni més ni menys.
Amb els cotxes elèctrics, amb el model Polestar de Volvo.
Vale.
Com saps, el Volvo, que és sueca en el seu origen,
ho sé.
La va comprar a la companyia xinesa Geely.
Això no ho sabia.
És xinesa.
Molt bé.
Els automòbils són de tecnologia sueca, però estan fabricats en Xina. Mm. Sempre és bo que hi hagi competència, i aquí, doncs, i és bo que a Barcelona, a Catalunya, hi hagi, doncs, tema del motor que tiri endavant.
I que es moguin les coses, que hi hagi moviment. Salvador, l'altre dia vaig llegir que el 86% dels... A veure, si ho dic bé, això. Dels ciberdelictes, 86% dels ciberdelictes que es denuncien a Espanya queden impunes. Les estafes a la xarxa creixen un 28% cada any. Ens pots explicar què passa amb els ciberdelictes, Salvador?
Bueno, doncs és molt senzill, Rafael. Ni la policia, ni els jutges, ni els fiscals tenen les eines i el personal suficient per perseguir aquests delictes, no? Que arriben a ser importants per molta gent, que els arruïna, i fins i tot.
Home,
i per algunes empreses també, no? A internet circulen no solament les estafes, sinó també el diner negre, els tràfics de tota mena. Valdria la pena reforçar la persecució d'aquests delictes, que fan cada vegada més mal a les persones i a l'economia.
I cada vegada tenim més vida virtual i passen més coses a la red, també, a la xarxa.
Sí.
Salvador, canviant de tema, com va acabar la reunió entre govern, patronals i sindicats per arribar a un acord amb el pacte de les rendes? Això ho teníem pendent.
Doncs,
com va acabar,
va acabar com s'esperava. Jo, no com la comèdia Falset, però vull dir, va acabar sense cap acord. No.
Vale.
El govern, amb Nàdia Calviño al capdavant, va reunir la patronal i els sindicats, però els sindicats es van queixar perquè el govern no portava res per oferir.
Vaja.
El mateix el patronal. Antonio Garamendi, president de la COE, va dir que el govern va portar una pel·lícula amb el títol, però sense argument. O sigui que Calviño va dir que la propera... És l'única cosa que va dir. La propera pujada del salari mínim formarà part de l'acord.
Bueno,
no sé, no va dir res més.
Després pujan 10 euros, o 6.
Sí, no ho sé.
Tampoc és tanta cosa.
No.
I els sindicats? Van dir més coses, els sindicats?
Els sindicats van dir que no volen sortir del 5è acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva i que volen indexar els salaris a l'IPC. En tot cas, va exposar Orai Sordo, el líder de Comissions Obreres, que s'hauria de fer un retoc fiscal posant més impostos sobre els beneficis empresarials, és a dir, un augment de l'impost de societat. I es podria mirar, en aquell cas, de flexibilitzar l'acord per l'ocupació allargant un any més la revisió salarial.
Bueno.
Però quan els salaris, tant sindicats com patronal, van dir que això és un tema entre patronals i sindicats i que el govern no hi pinta res.
Dicen. O sigui, que continuaran les reunions, Salvador.
Oi tant.
Jo
crec que, clar, no és que no es pot arreglar tot en una tarda. Ahir la tarda es van reunir aquestos, però... van tindre una tarda, ara es tornaran a reunir,
Dicen.
Jo crec que hi haurà un acord cap a la tardor.
Vale. No obstant, a nivell europeu, Salvador, a nivell europeu, la crisi energètica s'emporta la part grossa. Parlem ara de la crisi a nivell europeu.
La crisi... Bé, sí, és natural perquè la...
La dependència de Moscou.
La dependència de Moscou és molt forta. I per això el Parlament Europeu va aprovar ahir la proposta de la Comissió que presideix Ursula von der Leyen,
sí,
que es considerin energies netes tant el gas com l'energia nuclear. Uh-huh. Imagina tu, el gas és l'herba i el gas és tot el mateix, no?
Exactament.
Ho va fer per 320, el Parlament, per 328 vots a favor i 278 en contra i 33 abstencions. Això ho tindria que aprovar el Consell Europeu. En el Parlament hi va haver un debat realment molt fort. Això ho aprovarà, jo crec, el Consell Europeu, perquè bueno, els grans països estan d'acord amb això. La pilota està, doncs, en els països membres. Si abans del dia 11 de juliol no s'hi oposen, els, mínim de 20 països membres dels 27 països de la Unió Europea i que representin les 3/4 parts de la població europea, l'acord de la Comissió seguirà endavant. O sigui, que el gas és verd i l'energia atòmica també és verda. N'hi ha per jugar-hi cadires.
N'hi ha per jugar-hi cadires i la llei... en fi,
la necessitat fa llei, diu.
La necessitat fa llei, vale. A més, Salvador, tots els països de la Unió Europea i especialment Alemanya i Polònia volen continuar amb el carbó per la por que tenen que Vladimir Putin els hi tanqui l'aixeta del gas. Ja utilitzen el carbó, malgrat la lluita contra el canvi climàtic que havia començat molt bé a Europa, però que amb la guerra a Ucraïna es va una mica a Norris. Doncs gràcies, Salvador, per aquestes notícies. Fem una petita pausa, escoltem els amics de la Caixa i de seguida fem l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Avui l'entrevista que la tindrem amb una persona que forma part de la vida d'aquest programa i d'aquesta casa, Salvador.
Així és.
Que no et faci vergonya.
Es tracta d'Ivan González, que té un màster en Economia Social i ha treballat com a tècnic de l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i el petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes i amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran alhora que forma part de la intercol·legial que estudiarà aquest tema de la gent gran amb els col·legis d'economistes, d'arquitectes, l'enfermeria, el de treball social, d'advocats, etc.
I t'has deixat una cosa que per mi és fonamental. Té un pelazo espectacular. Pelazo Pantén, Ivan González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir. Mira, portes igual col·laborant amb nosaltres aquí al programa, molta generositat. Igual, bueno, des del principi de temporada, i no t'havien presentat mai amb tantíssima profunditat.
No.
Ha tingut que arribar a El Salvador perquè coneixem més. Jo sempre dic economista o ni això. Vinga, Ivan, avui ens ajudaràs una mica a entendre el moment de l'economia actual. Ets un expert en economia social i almenys vist des de fora no sembla que el cooperativisme, parlem del cooperativisme, avanci en temes en la producció, per exemple, en la venda, en la compra, en la salut, en l'escola. Tenim tot molt aturat.
Crec que és, lo acabes de dir tu, la paraula clau, tenim tot molt aturat.
Fixa't.
Ara bé, el cooperativisme com a tal, sí, a veure, és la fórmula d'economia social més utilitzada a Catalunya. Pensa que hi ha gairebé 4.000 cooperatives a Catalunya, més de 42.000 treballadors treballen en una cooperativa, vale? Però també és veritat que no és l'únic, l'única part o l'única manera de fer economia social. Vale? Existeixen moltes més. Aquí a la casa tenim una fundació, per exemple. Vale? Però també pensa que el cooperativisme com va sorgir? Va sorgir arrel d'un problema, d'un bitxito que es menjava el raïm, que és la filoxera.
Ah, sí.
Estem parlant de fa dos segles. I què va fer la gent? La gent va sumar, es va ajuntar i es va ajudar.
Contra l'enemigo comun.
Contra l'enemigo comun, correcte.
Sí, sí, clar.
I així, a veure, simplificant-lo molt, però així va sortir el cooperativisme. I aquest cooperativisme a dia d'avui és igual de necessari o més que fa dos segles. Per tant, és veritat que potser està una mica aturat en certs aspectes, però pensa, per exemple, que aquí al costat d'on estem han obert, o obriran, perdona, el 2023, 4.000 metres quadrats per empreses d'economia social.
Ah.
Aquí al barri de Sants. Pensa també, per exemple, a Barcelona hi ha més de 40 escoles que són cooperatives. O sigui, vull dir, sí que està una mica ralentí, però parat no està. I és un futur bastant
però se'n parla poc,
real. Ja. Sí, això és veritat. Això és veritat. Aquí no treu la raó. Potser falla el màrqueting, que dic jo moltes vegades. No?
Falla el màrqueting.
Però no el fet del cooperativisme en si. O sigui, vull dir, veiem cooperativisme, al final, en el nostre dia a dia, molt més sovint del
que podríem dir que és útil, però està poc explotat.
Sí.
Sí. Ivan, jo voldria entrar en el capítol de la gent gran a la nostra societat, perquè hi ha moltes injustícies, no solament pel que s'ha vist per la Covid, sinó pel que fa al rebuig de les persones grans. I com diu el Papa Francesc, el descart d'aquestes persones ha agreujat ara amb la llei sobre l'eutanàsia. Quina solució o solucions hi veus perquè la gent gran sigui tractada com les de més persones?
És una pregunta fotuda, Ivan.
Sí, sí, sí. No, a veure, el...
A veure, és que, fotuda és respondre.
Fotuda respondre, sí.
No està
fotuda. No, la pregunta...
La pregunta està ben feta.
És del periodista.
Però fotuda és respondre.
No, a veure, hi ha una cosa que hem de tenir molt clara, que tot i sembla una obvietat, de vegades no ho és, que és la gent gran de dia d'avui no és la gent gran de fa uns anys. O sigui, la gent gran nostra, no, la d'aquests anys, no és la de fa 30, 40, 50 anys. Aquesta gent actual, aquesta gent gran actual és molt activa. I això és una evidència o una obvietat que no sempre es veu. No? Penseu, per exemple, unes petites de les estadístiques que he buscat, que el 33% de les persones més grans de 64 anys
sí.
pertanyen a una associació o a una entitat cívica. 33%. Pensem també una cosa que no sé si és divertida o em fa una mica de pena, que és que el 71% de les persones grans es senten infrautilitzades. Pensen que tenen que aportar més a aportar a la societat i no les utilitzen. Això, 71% és un tant per cent molt elevat. Aquí hem de tenir molt clar el que diu en el seu moment, el que també va dir en el seu moment l'OMS, el que ens surten de qualsevol estudi que fem, que és que, reitero, les persones grans actuals no són les persones grans de fa uns anys. I amb això seré reiteratiu, però inclús podríem dir que els actuals 80 són els antics 20. Vale? I em direu, ostres, t'has passat. No m'he passat. Vale? Pensa també una altra cosa. Pensa que
a veure.
Ara estem canviant el llenguatge. Estem a la ràdio, el llenguatge és molt important. Pues aquest llenguatge hem de canviar-ho, no són els vellets, per exemple. Penseu que el llenguatge mai és una qüestió neutra. Per tant, aquesta reutilització del llenguatge per fer-ho d'una manera més,
bueno,
més positiva...
El llenguatge és el que ens fa les estructures mentals,
correcte,
al final.
Correcte,
i si una paraula la tenim a dins com una connotació negativa sí. o pejorativa... Tot i que el sentit no sigui aquest, en el fons, sí. L'altre dia parlàvem una conversa de la paraula maltracte, que és tractar malament. I si tu dius maltracte, sembla que sigui tot com molt exagerat, no?
Sí, sí.
Però no és així. La gent gran, si parles dels vellets, si parles amb despreu, amb un sentit de protecció, no? Sí, sí. No cal protegir-los tant.
Correcte.
Cal donar-les una mica més...
No, i a més dades. Penseu una cosa, Penseu que jo quan venia cap aquí llegia un tuit d'aquest que tant li agrada al Rafa,
sí.
que, però que és una anècdota que és real. La reunió que s'ha fet de l'OTAN a Madrid fa uns dies... La mitjana d'edat eren 56 anys.
Uh-huh.
Mitjana d'edat.
Sí.
Amb 56 anys hi ha moltes empreses que et retiren.
Uh-huh. És veritat.
O sigui que per moltes empreses aquesta reunió no s'hagués pogut fer.
Mira, justament fas una assistència al peu que m'agrada molt, perquè la següent pregunta és que teníem preparada és que hi ha persones que una vegada jubilades de vegades no saben què fer. Això també és una realitat. Que quan podrien ajudar en moltes coses, ja sigui amb la seva experiència, amb el seu treball adequant els serveis i circumstàncies, moltes persones podrien ajudar a la nostra economia, no? A més, els faria molt contents, els ajudaria com a persones. Tu que has fet aquest informe sobre la gent gran també, per al CESC, com veus aquesta situació? Quin paper pot jugar la gent gran dins de l'economia?
Un paper molt gran, i és veritat. O sigui, vull dir, d'entrada hem de trobar el que es diu la gestió per competències. Les empreses tenen un problema. Les empreses tenen, bueno, dos problemes, en realitat. Un és que en el que s'ha dit edadisme. Quan et vas fent gran, et consideren pues, menys útil. Uh-huh. I això no és una realitat. Torno a repetir.
És que jo crec que no.
Fa 50 anys era una època diferent i eren maneres de viure diferent. La gent gran actual no només és activa, sinó és activa, té estudis, ha estat tota la seva vida doncs, en el dia a dia de la seva feina, té molta més experiència que els nens que entren a dia d'avui.
Home, això per suposat.
No, però... Sí, torno a repetir.
Això és real.
Sembla una obvietat, però moltes vegades la gent no ho pensa. O sigui, vull dir, la gent gran dins de la feina podríem fer d'acompanyant, per exemple, aquesta gent jove. O sigui, moltes vegades tenim molta teoria i poca pràctica. Doncs aquí la gent gran de teoria i pràctica. Doncs utilitzem-la per fer la pràctica.
Saps
no?
El que m'està venint al cap? Ja sé que és un comentari molt friqui, però ja em coneixes, Ivan. M'està venint al cap el senyor Miyagi. No podia competir al campionat de Hill Valley de karate, però podia acompanyar
sense,
a Daniel San.
Sensei,
no hagués guanyat amb la patada aquella de la grulla. Correcte. Per tant, jo crec que aquest és el senyor Miyagi és el nostre el camí a seguir una mica. No? Sí. És un exemple gràfic.
I el comerç de proximitat? Vols parlar una mica, Ivan? Del comerç de proximitat, sí. Doncs perquè, escolta, la gent està fins als nassos de que va la fruita i la verdura, sobretot, pugen, bueno, la fruita i la verdura i tot, en realitat, no?
Has de respondre a aquesta pregunta, el repte és 30 segons, 40, com a molt.
Era, 30 segons, complicat.
I això no és culpa de la guerra d'Ucraïna, eh?
No, ja et dic, hi ha moltes més qüestions. 30 segons és complicat.
No, i tant.
Hem de tenir present una cosa, o sigui, el comerç de proximitat, el petit comerç que veiem al carrer, té moltes virtuts, vale? Però una d'elles no és els costos que li tenen assumits. Un petit comerç ha de tenir un cost dels productes una mica més elevat perquè dona moltes més qüestions que un centre comercial. Per exemple, dona proximitat, dona tendresa, dona...
Urbanisme.
Urbanisme. O sigui, sí. No és el mateix anar, en tots els meus respectes, a un centre comercial que anar a Cal Pepe que et diu eps, que tinc els tomàquets que li agrada a ta mare, vine cap aquí.
Avui els tomàquets han estat molt bé.
Són intangibles, els intangibles.
Correcte, aquests intangibles, i no tan intangibles, el lloguer que paguen.
I tant, sí. La vida del barri, perquè al final tot és un gran engranatge.
El comerç fa barri.
El comerç fa barri, evidentment, i ho comprovem. Jo tinc les tendes molt ben localitzades al meu barri, les que valen la pena, i les que no també. Ivan González, membre de la directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, màster en Economia, gran amic i col·laborador de Radio Estel, doncs, i podria ser model Pantem perfectament. Gràcies per acompanyar-nos i per il·lustrar-nos. Gràcies, Salvador, a tu també. Vinga, recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres. La pregunta tuitera d'avui, quina era?
Teniu pensat viatjar aquest estiu?
A veure, la gent, si mou l'economia, Ivan, si la mou. A veure, què ha dit?
Amb el 8% sí, amb avió.
Amb avió, vaja.
El 17% sí, però no amb avió.
Bueno.
I la guanyadora amb el 75% no. Tot de proximitat.
Tot de proximitat, la gent.
O sigui,
mira,
a peu.
Una mica com Ivan. A peu.
O a bici.
De vacances per la Diagonal, cap a baix, cap amunt i cap a baix.
Sí, sí.
Moltes gràcies, Maria José Mendoza.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol incunable de camins amb un home que malcria els meus fills, Ferran Capdevila, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, també amb el temps de diàleg, el xupinazo atòmico, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i Manel López, a les vies de so i al muntatge musical. musical. Els habitants nocturns de la ràdio Carla i Pere us actualitzaran tota la informació en res. Salutacions perquè s'escolteu en la repetició de les 6 del matí. No teniu vacances encara, vaja, quina llàstima. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. Nosaltres ho deixem aquí, però com tot anirà bé, tornarem demà. I què farem, Maria José?
Camins.
Camins.
Camins. Cuideu-vos.